Tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El programa d'entusiasme de RAC1.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Hola, què tal? Frederic Porta.
Benvingut. Què tal? Hola, Jordi.
Com estàs?
Encantat.
Frederic Porta ha fet un llibre que es diu El Clàssic. Coescrit amb el Manuel Tomàs, que són les històries de anècdotes d'una rivalitat eterna, de la qual ara en parlarem, tenint en compte que ahir es va jugar un clàssic. Hola, Miguel Rico, bon dia.
Bon dia, bona hora, jove.
Hola, Joan Jopallàs, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Santi Segurola.
Bon dia.
Bon dia. He de dir una cosa perquè ningú es sorprengui d'això que diré ara. Si m'equivoco, em corregeixes, Miguel Rico, Rico, Rico?
Faré el possible.
Va,
bueno,
Xavi Hernández ha demanat quedar-se. Vaig bé?
Sí, fa dies que té dos discursos, un dins del club i un altre fora. Ha demanat quedar-se, però s'ha de matitzar amb condicions, eh?
Què vol dir amb condicions?
Que vol un equip supercompetitiu amb fitxatges nivell Barça, que en aquest històric moment, no sé què passarà aquí dos mesos, el Barça no està en condicions d'assumir.
Què em mires, Jordi? No, aviam, substancialment no hi ha cap canvi. És a dir, ell va dir que marxava.
Sí, sí, home, hi ha un canvi. De dir que marxo a dir que quedo.
No, però cal dir, aviam...
Sí, és que per res s'ha molt revés, eh?
Ja ha sigut publicat que l'única manera de que això, de que aquesta decisió es canviés o ahir es manés el que va dir, és amb una cosa que és un somni pràcticament, amb tal com està la situació econòmica del club, que no ha millorat respecte als últims 3 anys, és que, el que diu el Miguel. De fet, ja ho va demanar l'estiu passat. L'estiu passat el Xavi va demanar un mig centre de primer nivell, que era Zubimendi, sinó Kimmich, i no li van portar. I va demanar Bernardo Silva, després de parlar amb ell durant setmanes, el Bernardo Silva li va dir que endavant, però el club no va poder plantejar l'operació perquè era molt cara. És veritat que el que a mi em grinyola de tot això és si acceptem que la situació del Barça és dolenta i que l'economia no va bé i que l'austeritat ha de manar sobre totes les coses, llavors no entenc per què fitxen a Vitor Roque. Aquest és el que no quadra gaire, perquè llavors al teu entrenador no li fas cas i fas cas a altres, no sé, no crec. Segur que entre les prioritats de Xavi no estava fitxar Vitor Roque, ni estava fitxar a Cancelo, del que suposo que avui parlarem, ni estava fitxar a Joao Félix.
Ja, però bueno...
També et dic que un entrenador ha d'imposar el seu criteri, és a dir...
Oh, però tu, aviam una cosa, tu et pots
imaginar... Una cosa és ser home de club, sí, que jo crec que està molt bé i que Xavi en això ha estat molt... dòcil, diguem, però una altra cosa és que si el teu càrrec és el que acaba sobre el teu càrrec acaba repercutint el fet de que no et portin les coses que tu demanes, home, doncs potser hauries de delimitar més la teva parcel·la i ser una mica més
lluny. No, per això jo pensava que plegava. Per això jo també pensava que plegava, però veig que no.
Bueno, perquè si diu, escolta, em portaràs a Bernardo Silva, em portaràs a Kimmich i em portaràs a tal, i veig que tinc 4 joves que són la rapera i que si arreglem 4 o 5 coses això té bona pinta, doncs el tio igual s'ha encigalat, però que jo és que ho veig molt difícil perquè no veig el club en condicions de fitxar jugadors. És que ja no... O sigui, recordem que en aquest mandat hem posat de moda inscriure jugadors. És a dir, ja no fitxem jugadors. La lluita és inscriure'ls.
Bueno, jo si l'únic és el del Vitor Roque, jo és una cosa que no ho entenc, algú ho haurà d'explicar, jo crec que és una cosa que s'ha d'explicar. O sigui, Vitor Roque, per què ve el Barça? No. És a dir, si Deco... Aviam, això...
És que no ha jugat...
Dir, hi ha una
no ha jugat cap minut de la Champions i no ha jugat ahir quan substitueixen a Lewandowski.
D'acord, jo és com que crec que el poder del director esportiu és tan important com el de l'entrenador, tant o fins i tot més, perquè el director esportiu es queda i l'entrenador pot ser que marxi. Per tant, el director esportiu és important. Si el Barça fitxa Vitor Roque perquè el director esportiu demana Vitor Roque, li ha de dir a Xavi que ha de jugar. Li ha de dir a Xavi que ha de jugar. Ara, si Xavi diu no el faig jugar perquè és una pepa i una toia, algú ho haurà d'explicar, potser el propi Xavi, perquè és una Pepa i una Toia, i llavors automàticament que surti algú del club a explicar per què es va fitxar, segons l'entrenador, a una Pepa i una Toia.
Però és que hi ha precedents, perdona, sí. Hi ha precedents amb un entrenador que no és dubtós en aquest cas, però amb el mateix personatge involucrat, que és André Curí. En els primers anys de Guardiola, no sé si a la primera temporada, li porten a Kerrison i a,
sí, sí.
I a Enrique. Kerrison ni es presenta. I Guardiola diu, veu entrenar a l'Enrique i diu, és que no em serveix per res. Però tal qual, tal qual. Bueno, pues, potser va ser un pecat de joventut perquè Guardiola acabava d'estrenar-se com a primer entrenador del Barça, però ja no li van tornar a fotre. El que jo no he entès mai és aquesta transversalitat a l'hora de confiar en un personatge com André Curí, que afecta a tots els presidents que hi ha hagut a...
Ja ho sé, ho vam parlar l'altre dia.
Ja ho sé, jo em canso de dir-ho, però és que és una vergonya. O sigui, bueno,
anem a obrir i breus tots, per favor, que són molts, per favor.
Ha enclomat una sèrie de jugadors pel filial que era, allò era un bazar. Un tio que el vas fitxar com a empleat del club perquè vigilés que Neymar no marxés i Neymar marxa. Un tio que està amb les operacions Enrique Kerrison. Aquest tio no és que hauria de ser persona non grata del Barça. Non grata. I resulta que tornem a fer negoci amb ell. I resulta que en una situació econòmica precària fitxes a un tio que... Jo, o sigui, pobre xaval, perquè no tinc cap culpa, però aviam, no ha jugat cap minut a les quarts de finals de la Champions, no ha jugat cap minut a vuitens de final de la Champions, no ha jugat cap minut en el Clàssic. Val, home, bo,
val.
No deu ser. Aviam. Hem vist contra el Cádiz i és un jugador brasiler sense fantasia. Jo,
val, aviam, un segon, cobrim el ventall. Segurola, què dius?
Con respecte, jo, després del partido con el Paris Saint-Germain, la derrota... escuché en este programa como que Xavi era seguro que se iba y yo dije que estaba muy poco convencido de eso y que pensaba, y lo sigo pensando, que se quedaría. Y lo que creo es que Xavi tiene que ponerse de acuerdo consigo mismo y no puede convertir una situación que él provocó, yo me voy y me voy y me voy después de una derrota, convertirla en es que no tengo el equipo que yo quiero, si no volvería. Creo que es poco serio eso. Creo que Xavi, si quiere quedarse y el club quiere que necesita o pretende o considera que Xavi es el entrenador para el Barça, me parece muy bien. Pero este tipo de juegos subterráneos no me gustan. No me gustan para el Barça porque demoran y delatan una situación poco seria. Es decir, ya es hora de que gente adulta se ponga de acuerdo y diga lo que cree que tiene que hacer el Barça. En cuanto a si puedes fichar a Bernardo Silva, al otro, al de más allá, todos sabíamos que el Barça no lo iba a fichar, como no iba a fichar a Haaland, porque esas cosas no están ahora en el presupuesto del Barça. Lo que sí tiene que hacer el Barça, si quiere Xavi seguir como entrenador, le apetece, y al Barça le apetece que Xavi sea su entrenador, es dejar las cosas claras y no intentar justificar y salir por la gatera cuando las cosas están mal. Creo que el Barça tiene un equipo más que potable, bueno, y puede que está muy bueno, al que le faltan ciertas cosas. Yo diría que como el 99% de los clubes. Y tendrá que hacer algunas ventas que serán dolorosas, pero que quizá no sean imprescindibles, quiero decir, que quizá sean de jugadores que parecen imprescindibles, pero no lo son. Y a partir de ahí quizá pueda gastar ese dinero en apuntalar posiciones que evidentemente el Barça necesita. Eso es lo que le corresponde hacer al Barça y a Xavi en comandita y dejarse tonterías.
Aviam, Frederic Porta, ¿qué dius?
Home, jo parlaré avui en termes històrics, no? Ja que vinc per el llibre del clàssic. Primer, ahir em vaig recordar d'una frase lapidària que encara és com una maledicció que continua, que és allò del no nos alcança del senyor Messi. Segona, hi ha una altra frase històrica d'ahir, també, que és sempre surt el 36, pronunciada per Núñez, que ja està bé, i tota la història ens ho demostra, ja està bé d'aquest favoritisme arbitral. I també, dissortadament, una altra frase de Mitchells, després recuperada pel Pep, que era aquella de que el Barça a Espanya ha de ser infinitament superior si vol guanyar el Real Madrid. Aquesta lliga estava marcada, es jugaven les cartes marcades des del primer partit que ja vam veure, que és una lliga més del bar, com la de les mascaretes. Se l'emportarà el Real Madrid i ja està.
I ja està.
En un fatalisme com si estiguéssim predestinats. I no pot ser. I no pot ser perquè és un any rere l'altre.
I el de Xavi?
El de Xavi em sembla, estic d'acord amb el Santi Segurola, vull dir, em sembla molt poc seriós. Vull dir, si has dit que marxes, jo crec que l'etapa de Xavi està ja acabada. Està acabada. I per tant, vull dir, buscaria un nou entrenador en unes coordenades que tots tenim al cap, que sàpiga aprofitar tota la gent de la Masia que surt, etc, etc. I Xavi hauria d'estar més tranquil, perquè quan se'l recordi des de la història també, se'l recordarà com l'home que va pujar la Lamine Yamal i cobrir el primer equip. Per tant, no, ningú li tirarà res encara, però jo crec que el seu període al Barça amb dues temporades està acabat.
Em pots explicar, Frederic, ara aprofitant-li parlant sí. del partit d'ahir, em pots explicar per què el Madrid tens aquesta sensació de que sempre guanya?
Perquè és el club estat, és el primer club estat. És que forma part d'un... És un pilar absolutament bàsic d'una certa manera d'entendre Espanya des del cas Di Stéfano. I això ho sabem tots. Ahir, per exemple, i ho posa en un anexa que ha fet el Manel Tomàs en aquest llibre, a la història de la Lliga, el Madrid li han xiulat 94 penals més que el Barça. I sempre n'hem passat de generació en generació, des de Berraondo el 1916, a Ortiz de Mendívil als anys 60, a Guruceta del 70, a Soto Grado d'ahir. I sempre hi ha una història com aquesta, i sempre hi ha la incapacitat de posar l'ull de falcó. Per què? Per què? Per què no s'adapta aquesta tecnologia? Per què no recorreix el VAR en certes accions? Per què sempre 4 o 5 d'aquells petits detalls decideixen un partit però sempre és a favor dels mateixos? És que són coses que es perpetuen, que formen part ja de l'imaginari col·lectiu d'aquest futbol i que ningú es planteja canviar des del Barça, no? De donar un cop de puny sobre la taula i dir, bé, s'ha acabat, no?
Som més optimistes per això, és a dir, l'altre dia el dirà el Manchester City, aquell partit de cada 100, 101 guanyarà el City,
sí.
És veritat, però el que han de guanyar el guanya el Madrid.
Sí, sí, naturalment. I
tampoc... Perquè tenen un esperit que dius, hosti...
Bueno, i, sí, és, forma part del seu ADN també, tenen un esperit, són molt solidaris, són molt compromesos, tenen, saben com guanyar partits en aquest sentit, o sigui, no tot és explicable per les ajudes arbitrals, ni molt menys. Però, de totes maneres, per exemple, aquesta lliga, torno a insistir, des del primer dia sabíem que estava predestinada a guanyar-la al Real Madrid.
Això ho dius pel tema arbitral, eh?
Sí, sí, absolutament.
I per què creus que estava predestinada perquè guanyés el
perquè,
Madrid, Frederic?
Perquè si fem un repàs de totes les accions de VAR a favor d'un i en contra dels altres, han estat molts punts, i els molts punts aquests et creen una distància que després t'inhabilita absolutament per competir. Va passar exactament a la Lliga de les Mascaretes. A la Lliga de les Mascaretes. I si recordem des del primer partit...
Lliga de les Mascaretes...
Sí, és... fa un parell d'anys.
La de l'època de...
Sí, la de la pandèmia, que va ser una lliga condicionada absolutament pel VAR. Absolutament pel VAR. Si no recordo malament, en el primer partit contra el Getafe, Xavi ja va declarar que anàvem pel pedregà, des del dia 1. I després vam anar sumant, i és així. Per què? Perquè el poder del club estat és absolutament formidable aquí, i a més treballa amb absoluta impunitat i ja està bé, però anem amb una dinàmica de dia que dia passa any empeny, anem entomant.
Si tu demanaries que hi hagués algú que fotés un cop de puny sobre la taula.
Naturalment que sí, però fins i tot amenaçant deixar la lliga, i t'ho dic en sèrio.
A tu l'arbitratge de Joan, què et va semblar?
Home, va influir directament amb el resultat. Jo ara, amb el tema del Soto Grado, que és l'àrbitre que va...
Sí.
Clar, tu penses, si formes part del comitè tècnic d'àrbitres, que és el que selecciona els àrbitres que arbitren els partits i fas aquesta selecció, hi ha un àrbitre que és Soto Grado, que és precisament el que ara parlava el Frederic de la primera jornada, que és el Getafe-Barça, on es produeix una jugada polèmica que perjudica greument el Barça, que és aquell gol d'Araujo que anul·len per una prèvia mà de Gavi. Però després aquest mateix àrbitre també anul·la un gol de Ferran Torres amb un fora de joc, amb una aplicació de la norma, doncs molt sui generis. I també és el mateix àrbitre. Aquest àrbitre, el balanç que té amb el Barça ara mateix és de 2 victòries de 9 partits jugats, que és un balanç molt estrany amb un partit com un equip com el Barça, que normalment té en els percentatges de victòries i derrotes amb els àrbitres, normalment acostuma a guanyar més partits que perdre. Llavors, per què s'escull aquest àrbitre, no? Que no és un àrbitre gaire expert, que normalment posen un altre tipus d'àrbitres. Jo crec que això sí que em fa sospitar. Respecte al tema de si tot això és un contuberni, etcètera, etcètera, és obvi que el Madrid, històricament, per seu poder, ha influït amb els àrbitres i ha perjudicat històricament al Barça. Però hi ha un element que jo crec que distorsiona tot el discurs i que ha perjudicat gravíssimament al Barça, que és el tema de Negreira. Jo crec que aquí, ara mateix, això està totalment viciat per aquest...
Totalment d'acord.
Aquest element... destrueix el relat barcelonista, l'aniquila, i
és el comodí.
És una estupidesa comesa pel Barça. És una estupidesa que s'ha d'assumir com a gravíssima i que...
Transversal?
Sí, també afecta a tots els presidents, que els últims 3 o 4, i també diguem, equivale a una corresponent flagel·lació per part del Barça, que jo no l'he vista. Jo he vist molt de victimisme amb això i he vist poca assumpció de culpa. Ja veurem si això, que jo estic convençut que no hi ha una relació directa entre els pagaments i un tracte de favor del Barça, que això, evidentment, els que hem seguit el Barça ja sabem que no és veritat. Però l'estupidesa és enorme. I jo crec que s'ha pagat aquest any. Estic convençudíssim. S'ha pagat aquest any.
Ah, sí, sí, sí. Estàs d'acord, Frederico, no?
Sí.
Aviam, assegura-la.
Bueno, yo creo que... El Barça, los mejores años del Barça ocurrieron cuando olvidó este lado victimista. Lo creo sinceramente. Y creo que se puede analizar el partido de ayer desde los desastres de un árbitro que es desastroso. Fue desastroso hasta en la Asamblea del Fútbol Español, donde fue uno de los que aparecieron como avalistas de Rubiales en aquella desagradable asamblea de Rubiales después del Mundial de Femenino. Es decir, es un hombre nefasto en todo. Y ayer el partido en el Bernabéu, pues me pareció que fue muy mal arbitraje y me pareció verdaderamente escandaloso que en el siglo XXI, año 2024, cuando puedes lanzar una sonda que puede llegar, yo que sé, a la Vía Láctea, resulta que estemos aquí con una tecnología de hojalatería Manolo del año 65. Esa, no, en el partido más importante del mundo, según se dice, y con 700 millones de, 800 millones de televidentes en todo el mundo. Dicho eso, creo que hay que analizar el partido también desde las cosas que hizo mal el Barça, porque creo que se vuelven a escapar a algunos. Yo creo que Xavi en este asunto, hablando de injusticia, porque Xavi considera que todo es injusto cuando ocurre con él y con el Barça, y quizá hay algunas cosas que sean injustas, pero lo que no es injusto es que Cancelo cometa errores criminales, perdón por la expresión, contra el Paris Saint-Germain y los vuelva a cometer en el partido de ayer. Esas son cosas de fútbol que no pueden dejarse de analizar. Y el Barça, que para mí fue superior al Madrid, dejó una vez más que el Madrid se llevara la victoria, no tanto por el árbitro, o podemos contar al árbitro si quieres, pero sobre todo porque volvió a pegarse 2 tiros o 3 en el pie. Y eso es algo que el Barça no se puede permitir. Es un equipo que todavía... no está ensamblado, no sabemos exactamente, sabemos que tiene buenos jugadores, sabemos que tiene una generación magnífica de jugadores jóvenes. Lo que hizo ayer Lamine en el Bernabéu no es normal para un chico de 16 años, fue la estrella del partido. Pero no sabemos muy bien si tienen que estar los pata negra, por decir una cosa, los que se han fichado y que no siempre esos fichajes han funcionado o han funcionado mal, o jugadores que realmente están demostrando que están jugando bien que hicieron que el mes de marzo fuera estupendo para el Barça y que, sin embargo, cuando llega estos momentos, pierde en pie. Yo sé que en el Barça generalmente ha habido ciertas dudas con Sergi Roberto, pero ahora que no las ha habido, y lo creo, en el último mes Sergi Roberto ha sido un jugador estupendo, estupendísimo, muy bueno, me extraña por qué ayer no jugó. Sí. Pero, ¿cómo es posible?
O sea, sí,
cuando
cambio,
tiene que tomar una decisión.
Cuando se va a Christensen, sí.
Christensen y De Jong, dices, bueno, en algún momento, por uno de los dos, tendrá que aparecer Sergi Roberto. Y no apareció. Apareció Fermín porque tiene que aparecer, pues ya marcó en el Metropolitano, volvió a marcar ayer. Es decir, hay cosas que son evidentes, pero que todavía como que seguimos con esa idea. Hemos fichado jugadores, los nombres. Y creo que el Barça tiene que deshacerse de algunos nombres y de algún gran jugador que, por lo que sea, puede tener sustituto y puede dar un buen dinero, pero es un equipo que todavía, un club que no se está atreviendo a hacer las cosas.
Aviam, l'amiga Rico.
Sí, empalmant amb la exposició del Santi, jo diré, ho diré al revés. Ahir no havia de sortir Pedri. I havia de sortir Sergi Roberto, evidentment. I Pedri per què no havia de sortir? Perquè el seu estat físic és aterrador. Veus que no té ni el físic d'un futbolista de primera divisió, que pel que sigui està prim, i que el cap, que el té prodigiós per jugar a futbol, no li funciona. I la demostració està amb la jugada de l'últim gol del Madrid, que ell al mig del camp té dues oportunitats de fer una falta tàctica absolutament necessària, tot i que li ensenyessin targeta, que només hauria estat groga, i no les fa, no pense com estem acostumats a que pensi. I respecte a tota la conversa, hauria de dir un parell de coses. Mira, el primer, que Xavi probablement passi a la història com un entrenador de club, bon entrenador de club, però no com un bon entrenador d'equip. L'equip ha caigut a quarts de la Copa del Rei després de patir al camp del Barbastro, patir al camp de l'Unionistes i perdre 4-2 a Bilbao el primer dia que toca un equip de primera divisió. A la Champions ha caigut a quarts de final també, i a la Lliga falten 5 jornades i està a 11 punts del líder. No pot ser mai de la vida una bona temporada, però sí que pot ser una gran inversió de futur i Xavi tingui responsabilitat en títols que s'aconsegueixen gràcies a l'aportació de jugadors com Cubarsí o Fermín o Lamin, o especialment Lamin. I en aquest sentit se li ha de reconèixer tot el que al camp, per les coses que siguin, no han sortit. És evident que no han firmat els jugadors que ell volia, perquè, entre altres coses, no es podia, però també ha jugat amb la ambigüetat del quedo, que no sé quina transcendència ha tingut. El que sí sé és que els dos últims partits al Barça li han fet 7 gols. Els 7 gols, un darrere l'altre, tenen una responsabilitat directa amb acció de dos del Barça. Heu citat a Cantelo, podem citar a Pedri, o podem citar a Koundé, o a Araujo, però són responsabilitat. L'arbitratge... ahir el que a mi m'ha estranyat la jugada del penal és que el VAR no li digui al senyor col·legiado...
Totalment d'acord.
Que ho vagi a mirar, home. Que decideixi el que vulgui, perquè a mi em fa l'efecte que és una jugada forçada pel jugador del Madrid.
Absolutament.
Que després et xulen penal.
Vale.
Jo, d'acord.
Totalment, però vés a mirar, home.
Com a mínim, valora-ho. I respecte a la jugada que entre o no entre, la cosa inacceptable és que no hi hagi elements electrònics per valorar aquesta jugada, però clar, jo no puc estar segur, però sí tinc el convenciment que aquella pilota entra. Per què? Perquè el porter està dins de la porteria, dins completament, i trau la pilota amb la mà més allunyada a la línia de gol.
Per tant,
és molt fàcil que sigui gol, però insisteixo, el Barça perd ahir perquè Cancelo surt retratat d'una manera vergonyosa.
Això que dius del Cancelo, perdona que ho digui, recomano, ara m'ho acaben passant a la redacció, que el company David Álvarez a Twitter ha penjat les dues jugades
són idèntiques
del gol de Dembélé al Barça el dimarts i el gol de Lucas ahir. Són
cagades, o sigui, vull dir, pastades les dues, però iguals.
Cerrando mal i mirando mucho.
Uau, però increïble, increïble. O sigui, és per veure-ho perquè es veu les dues imatges i sembla que siguin jugades calcades. Calcades, repeteixo, el company David Álvarez, si poseu David Álvarez al Twitter ho veureu. Perdona, Frederic Porta.
No, per dues bandes. Per la banda esportiva, d'anàlisi, el barcelonisme és tan suficientment autocrític que ho fa molt bé, això d'avaluar i fer diagnòstic del club i de l'equip contínuament i saber-se què passa i què està passant. Ara bé, no comprem mai el relat que vas pel carrer, es roben la cartera i per denunciar-ho ets una víctima? Què vol dir això? Què vol dir? Ja estic fart de que li diguin al Barcelona és que es fa la víctima. Escolta, quan tens raons de pes històriques, a més, tornem-hi, de fa 70 anys que s'arrosseguen, ja no et poden dir victimista. En tot cas, s'ha de posar remei a aquesta situació, no? Perquè aquest statu quo adultera les competicions sistemàticament, i ja n'hi ha prou, no? Són 70 anys des del cas de Stefano Jordi, que anem així. I es va repetint, i es va repetint.
Però aquesta petició que feies de que el Barça faci un cop de puny a la taula i que canviï aquesta d'una vegada i tal, jo veig el Barça i el Madrid, o els seus dos presidents, massa ben relacionats ara mateix, com perquè això es produeixi.
El teu diari va publicar, el Xavi García Luque va publicar qui eren els presidents del comitè tècnic d'àrbitres des de la nit dels temps. Tots han passat madridista. No hi ha manera de canviar això. Sí que estem d'acord que hi ha una connivència d'interessos ara, que tot això, però home, dona el cop de puny sobre la taula. És que és allò tan català de cornut i pagar el beure, eh?
Pot ser que hi hagi gent més antimadridista en aquests moments que culer?
És una corrent fortíssima dintre del barcelonisme i que va creixent fins i tot i que s'havia apaivagat una mica en els anys gloriosos però que torna a revifar. O sigui, hi ha coses molt curioses, li falta teoria al Barça sempre, però allò que pensàvem que estava superat, com la queixa, no el victimisme, la queixa torna a rebrotar. Val? Ens queixem fins i tot de nosaltres mateixos, no? Del club mateix, de com ha estat gestionat, etc. Sí.
Se sap d'on apareix la paraula clàssic, per cert?
Sí, se sap quan apareix, i és un producte de màrqueting, diguéssim, que el tombant del mil·lenni arriba i triomfa immediatament, d'una manera formidable. Sí que al Boca River se l'anomenava el clàssico, però la manera d'imposar-se d'aquesta denominació és tan ràpida i tan forta que és increïble, perquè, per exemple, altres conceptes, com Barça, triga gairebé 50 anys,
no?
En funcionar, sí, és de 1922. O el de culers, que era un terme pejoratiu per esmentar el barcelonista, ha trigat 80 o 90 anys en fer-se popular. En canvi, aquest arriba i es queda.
I és veritat que en general els culers són més d'esquerres i ateus i en canvi els del Madrid són més de dretes i religiosos?
Sí, però com totes les enquestes és allò de que si jo em menjo un pollastre i tu cap, ens hem menjat la meitat. Vull dir, s'ha de posar en entredit perquè s'ha de veure, no?
Escolta, el millor època del barcelonisme, per entendre'ns, el record del Barça-Madrid més important de la història és el 0-5 del Bernabéu.
Simbòlicament sí.
Simbòlicament sí.
Sí, és insuperable. Ara, la millor és aquell rondo enorme del 2010, sí, del 5-0, que el culer demanava més sang i més fetge per
aquí, al camp del Barça.
Sí, que hi va haver aquella sensació de que el Barça va fotre el fre de mà.
Exactament. Sí. Sí, sí.
No sé si va ser veritat o no, però mai ho he sabut, ni mai ho preguntaré, però vull dir que la sensació que hi ha de que el Barça va jugar amb el fre de mà posat.
I tant que sí. Després hi ha els quatre clàssics en 20 dies, que van crear un ambient irrespirable, tòxic.
Que era Mourinho, allò, eh?
Mourinho, és el dia del puto amo.
Sí, Político, dius, Santi?
Yo creo que merecería que se... que algún experto, algún analista político, de verdad, estudiara el efecto Mourinho, el efecto de Mourinho, Real Madrid, combate Guardiola-Barça entre el 2010 y 2012, porque esto es pre-proces, pero tiene que ver con una idea que a mí me parece que es así, es que el Barça le había quitado, digamos, la imagen del fútbol español, del Madrid como la autoridad máxima en el fútbol mundial, se la había quitado el Barça radicalmente. Además, con un añadido, España ganó el Mundial del 2010 con 6-7 jugadores del Barça. Digamos, esa traslación yo creo que es la que definitivamente hace que vuelva el Florentino al Madrid y Florentino hace que Mourinho, después de ganar la final en el Bernabéu, el Inter, se quede en Madrid, fiche por el Madrid. Y más que, y tanto como futbolísticamente, para mí hay un efecto radical en la buena salud social de este país. Mourinho convirtió el Barça-Real Madrid en algo que estaba muy lejos de ser futbolístico. Para empezar, rompió la selección totalmente. Dejaron de hablarse gente que se habían hablado desde niños.
Xavi
convirtió en víctimas al capitán. Es decir, pero todo eso en medio de un proceso ya de distanciamiento en aquel momento. Cataluña-España, después del Estatuto, que el fútbol hace que se visibilice mucho. Yo recuerdo la final de Valencia, aquella que gana el Madrid.
Sí, Cristiano.
Un gol de Cristiano a Pinto.
Aquello era un... futbolísticamente podíamos pensar lo que quisiéramos de aquel partido, que fue terrible por muchas razones. Pero en el ambiente que se había ido creando semana tras semana durante aquel año, empezaba a brillar muchos de los problemas que derivaron en el proceso y la mirada de España hacia Cataluña y de Cataluña hacia España. Para mí, esos dos años tuvieron un papel político importantísimo.
Sí, no, jo només estic d'acord amb el Santi i m'agradaria només afegir una hipòtesi. Al clàssic li falta encara viure una cosa, que és una final de Champions. I allò pot ser realment, la gent es posa la mà al cor aquí.
Sí, però la diferència faltaria.
No,
la diferència és que el Madrid no es posa la mà al cor.
Aquest any era perfectament possible.
Sí, tant.
Sí, sí. Però mira, aquest any, si em permet, Jordi, hi ha una cosa molt divertida, que l'any 56 el Madrid va jugar la final de Copa, de Copa d'Europa, sí, contra l'Estat de Reims, amb Raimon Copa ja fitxat pel Madrid, que no va fer res en aquesta final. Us imagineu un Real Madrid-PSG?
Serà molt interessant això, eh? I que s'estigui tocant la pera...
Val, bueno, la història és cíclica i es repeteix.
No farà jugades.
El Barça-Madrid ha jugat alguna gran final o no la història?
No,
una copa, no, per entendre'ns,
no,
una copa...
Ja, màxim les copes del Generalíssimo, les copes del Rei i prou. Però li falta la rivalitat aquesta final. I, a més, amb una altra lectura, un afegitó, que és com sortiria el guanyador i com sortiria el perdedor d'aquella final de Champions.
Uf. En el llibre es parla de Manolo Escobar, es parla de Bernabéu, evidentment. És com una mena de TikTok, perquè són capítols molt curts, molt curts, molt curts, molt curts, molt curts, molt curts, i al final hi ha les dades més importants que hi ha del que significaria jugador per jugador, any per any, la història dels clàssics del Barça-Madrid. Acabo de veure un nom ara, que no me'n recordava, que era Alfonso Pérez Muñoz.
Hombre.
Hem tingut cada perla
amb les botes
daurades. Ex-jugador del Barça, eh?
Sí, sí, ex-jugador. No, per això el dic, va jugar, sí, per això.
La presentació és un dels capítols més esperpèntics de la història del club. Amb les botes daurades, dient que de petit era del Barça, el Gaspar al costat, en fi.
El clàssic, històries i anècdotes dels Barça-Madrid, amb Frederic Porta i Manuel Tomàs, i el pròleg, com deia el meu pare, del Xepas, de... Juan Manuel Asensi. Frederic Porta, un plaer, moltes gràcies.
Igualment, gràcies,
Rico,
Jordi.
Rico, parlem més endavant. Igualment, Joan Jopallà, Santi Segurola. Adéu-siau. Fins la pròxima. Recordeu que aquest cap de setmana s'ha canviat tot. Això és una altra cosa, que és al·lucinant, i no passa res, i ningú es queixa. És que jo, de debò...
Bueno, es queixen els del València, que els han fotut un viatge en l'aire.
Perdona. I el Barça no ha de dir res, eh? És que no ho entenc. O sigui, li canvies el partit del Barça... i li treus d'un dissabte al migdia que podem anar amb les criatures al camp, que és que el Barça és difícil que pugui portar les criatures al camp, I de cop i volta, com el Madrid juga a les semifinals de Champions, tot canvia i fots el partit a dilluns a les 9 de la nit.
Home, aviam, que l'avancin el divendres, dius, escolta'm, mira...
Em sembla bé, clar, fantàstic.
Però que això repercuteixi sobre els altres horaris, quan ja estan marcats i definits, i la gent... Ja.
Lo normal és canviar el partit que estigués programat per divendres
ja
pel Madrid. I els altres juguen a l'hora que havia de jugar el Madrid...
Però és que em sorprèn que el Barça no digui, escolti'm una cosa, que estan fent, que és un tema de col·legi, també.
Però és que es naturalitza perquè és el club estat.
Jo ho vaig dir en certa ocasió, la presidenta de la Comunitat de Madrid va definir meravellosament quina és la situació aquesta quan va pronunciar la frase Madrid és Espanya i Espanya és Madrid. Que sí. Això, traslladat al futbol, és el Madrid és Espanya i Espanya és el Madrid.
Correcte. Fins aquí les notícies. Segurola, Rico Pallàs i Frederic Porta. Gràcies i fins aviat. 11:35, d'aquí a uns moments parlem de cinema amb Jaume Ripoll, adaptacions literàries.
A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
RAC 1. Ets dels que comencen el dia mirant com surt el sol? O dels que es passarien la nit davant de la pantalla. Siguis com siguis, la teva mirada és única. Per això ara, General Òptica, tens totes les ulleres amb un 50% en vidres. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Blackwater, el llibre del qual tothom parla. Una nissaga matriarcal inoblidable, apassionant, totalment addictiva. Aquest Sant Jordi submergeix-te a Blackwater.
Ei! Quant val el teu cotxe? Descobreix-ho a compremostucotxe.es. Ràpid i senzill. Introdueix les dades del teu cotxe i aconsegueix el preu de venda. No només una estimació. I després d'una ràpida revisió a una sucursal, ens vens el teu cotxe. Aconsegueix ara el preu de venda a compremostucotxe.es.
Del 10 al 13 de juliol, prepara't per la festa més gran de l'estiu. El Festival Cruïlla torna a Barcelona. Amb Pet Shop Boys, Smashing Pumpkins, Avril Lavigne, Kasabi and the Cooks i més de 50 artistes. Vine a viure el festival que recordaràs tota la vida. Aprofita el descompte per Sant Jordi a cruillabarcelona.com.
Pel biberó de bon matí, per les cançons de bressol i pels contes, per sorprendre'm en cada aniversari, per fer-me les disfresses per a l'escola, per repassar la taula del 8 amb mi, per totes les vegades que em truques, encara que sigui sense voler, per estimar-me com ningú, per estimar-me com una mare.
Perquè hi ha milions de raons per celebrar el Dia de la Mare, aquest 5 de maig sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Quan confies en Cuideo, comptes amb milers de cuidadors professionals per tal que els teus pares siguin a casa ben cuidats. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Des del 3 de maig, torna a viure l'estiu a l'hotel Le Meridien Ra del Passeig Marítim del Vendrell. Gaudeix dels restaurants vora el mar i relaxa't al seu gran spa. Reserva ara i viu l'estiu des del 3 de maig a l'hotel Le Meridien Ra del Passeig Marítim del Vendrell.
El seu currículum està força bé, però l'anglès com el porta? Perquè somriu?
Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents no només aprendran anglès, sinó que viuran una experiència única que mai oblidaran. Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Des de l'11 Catalunya, et desitgem una bona Diada de Sant Jordi. Si vols regalar amor, cultura i solidaritat, apropa't al teu venedor o venedora de l'11. Molta sort i feliç Dia de Sant Jordi.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
La hipoteca, l'escola dels nens, la revisió del cotxe i ara l'assegurança.
Passa't a Berti i tindràs la teva assegurança de cotxe des de tan sols 180 euros l'any, gestionant-ho tot des del mòbil i amb el millor servei. Calcula el teu preu a Berti.es i comença a estalviar temps i diners amb la teva assegurança.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Hola, Jaume Ripoll, bon dia. El dia abans de Sant Jordi volem parlar de pel·lícules basades en novel·les. S'acostuma a dir allò de... Em agrada més el llibre que la pel·lícula.
Gairebé sempre, passa això.
Sí, però també hi ha que diuen que hi ha molt bones adaptacions cinematogràfiques que en algun cas poden millorar el llibre. Costa de trobar-ne, però segurament en trobaríem alguna.
Sí, bastants.
Què?
N'hi ha.
Ja jo te'n diré una que no m'ho creuràs.
Quina?
Jo et diré una que per mi és millor la pel·lícula que el llibre. I em diràs, no em diguis això. Per mi el nom de la Rosa és millor que la... És que el començament del llibre a mi em va costar...
Saps, ens avancem al tema perquè saps que l'Umberto Eco odiava l'adaptació del llibre i hi ha una anècdota molt bona. L'Umberto Eco li encantava el cinema, té molts articles sobre cinema i va decidir anar al rodatge. La pel·lícula dirigia el Jean-Jacques Sano, que era un director francès, en aquell moment havia de rodar El Oso.
Sí, El Oso, efectivament.
Una cosa de gran format.
Bueno, i Sean Connery.
I protagonitzada per Sean Connery, entre altres actors. I l'Umberto Eco volia conèixer el Sean Connery i arriba al rodatge, se'n va al rodatge i quan acaba va estar, diu, no podia estar més trist perquè el Sean Connery només volia parlar de futbol i a mi m'encanta el futbol, però odio parlar de futbol amb gent que li agrada el futbol. I diguem, tenia una relació no massa bona amb el Sean Connery i va quedar molt content amb el Jackson O, i quan va acabar va estrenar la pel·lícula i li va semblar espantosa. Tan dolenta li va semblar que l'Umberto Eco va impedir que es rodés mai més cap novel·la, diguem, basada en obres seves. Per tant, no estaria massa d'acord amb Umberto Eco.
Però a tu m'agrada el nom de la Rosa.
A mi m'encanta el nom de la Rosa.
A mi també.
I és d'aquestes pel·lícules, ara un dia de pluja com avui...
Te la poses tarda, i és meravellosa. Fantàstic. És meravellosa. Bueno, comencem amb 10 escriptors que van odiar les adaptacions dels seus llibres, com el cas d'Umberto Eco. Qui més?
Mira, el Tom Wolfe, podríem dir, aquest escriptor del nou periodisme americà. És curiós, el Tom Wolfe té dos llibres molt clars. La primera adaptació que no li va agradar gens és aquesta. Americans love stories. Això és Elegidos para la Gloria. És una pel·lícula èpica sobre els homes que la primera expedició a la Lluna. I el Tom Wolfe signa el guió, però odiava la pel·lícula. L'odiava per diferents motius. I això és molt interessant, perquè ara que parlem del tema de per què els escriptors odien les seves pel·lícules, un dels motius és que la pàgina ho aguanta tot i la pantalla no. Mm-hmm. Tu pots escriure un coet explota l'espai, però per rodar-ho l'any 84...
Era impossible.
Era molt difícil. Per tant, la va odiar. I el Tom Wolfe encara va tenir una altra experiència més dolenta d'una pel·lícula que a mi m'encanta, que és La Hoguera de les Vanidades. Una pel·lícula que l'ha
llamat...
I el Bruce Willis i el Tom Hanks, que va ser un gran fracàs de la història del cinema, dirigida per Brian De Palma, però el Tom Wolfe va decidir, bueno, que l'odiava i va intentar que no s'adaptés cap altra de les seves novel·les. El segon escriptor, que també ha tingut aquesta relació d'homoràdio amb el cinema, és un altre escriptor que té molta vinculació amb el cinema, que és el Bret Easton Ellis. Mm. I la novel·la més famosa de Bret Easton Ellis és aquesta. I think my mask of sanity is about to slip. Això és American Psycho, Christian Bale, que feia American Psycho, i el Bret Easton Ellis va parlar d'una cosa, per què no funciona l'adaptació, i em sembla un altre tema important quan parlem d'adaptar novel·les al cinema, que el personatge et caigui malament. El Bret Easton Ellis construeix, American Psycho és una novel·la d'unes 600, 700 pàgines, i construeix un personatge repulsiu, i la pel·lícula l'endolça. Recordem que el primer actor que anava a protagonitzar American Psycho era Leonardo DiCaprio. Per tant, van canviar el Christian Bale. El Bret Easton Ellis també va tenir una altra experiència horrorosa en Golpe al Sueño Americano, una pel·lícula que m'encanta, amb el Robert Downey Jr. I tot i així, ara, amb una productora espanyola, el Bret Easton Ellis rodarà una pel·lícula com a director. Per tant, ara s'anima i fa cinema com a director. Un altre, diguem, escriptor, en aquest cas infantil, o no tan infantil, que també va tenir problemes amb el protagonista, en aquest cas amb l'actor protagonista, és el Roald Dahl en Charlie, la fàbrica de xocolata.
Parla de quina pel·lícula, de Charlie?
Clar, de la primera. Burton? No,
la Jim Wilder. La Jim Wilder. Cantar.
I ell odiava el Roald Dahl, també es va signar el guió, però quan es va veure el Jim Wilder, el protagonista, li va entrar un repelús, li va dir que li semblava una cosa com molt, en termes actuals seria cringe, molt incòmode de veure, i li va semblar espantosa. I el Roald Dahl, i altres escriptors també que han odiat tant les pel·lícules, com en el cas de l'Umberto Eco, el Dahl també va intentar que les seves obres no s'adaptessin, tot i així Matilda ha estat un dels grans èxits del musical i la pel·lícula. Un altre director que també va odiar molt la seva pel·lícula va ser el J.D. Salinger, l'escriptor de El guardián entre el centeno. Tenia una pel·lícula que va ser tan, tan dolenta que al cap i a la fi després va decidir no fer res. Es deia Mi loco corazón. Però ara vull parlar d'un altre escriptor que també va tenir relacions bastant dolentes amb el seu director, que era l'Anthony Burgess. La pel·lícula, per suposat, La navaja mecànica. I és, m'encanta el cas del Burgess, perquè el Burgess tenia un altre problema, que no va veure diners. Va dir, la pel·lícula ha funcionat molt bé, però m'han donat poca pasta. Aquest és un dels problemes que solen passar als escriptors quan veuen que les adaptacions funcionen. El Burgess té un altre... Va tenir dificultats amb el Kubrick, sabem que el Kubrick ha adaptat altres obres, entre elles Lolita del Nabokov, però el cas de La naranja mecànica, el darrer capítol de la novel·la va estar molt d'anys sense publicar-se als Estats Units, el darrer capítol de La naranja mecànica, i això va fer que el Burgess i el Kubrick tinguessin bastants problemes. Un altre problema de càsting, que tots recordareu aquesta cançó, i a partir d'ara sabreu quin va ser el problema de càsting.
De Senyor con Diamantes.
Una pel·lícula perfecta per veure avui també, no? Sí? Dia de pluja, ideal per veure De Senyor con Diamantes. Doncs el Capote no volia l'Audrey Hepburn, el Capote volia a la Marilyn Monroe. I quan es va assabentar que era l'Audrey Hepburn, la protagonista de Senyor con Diamantes, va... abjurava de que era un desastre de pel·lícula i no li va agradar gens. El pitjor càsting de la història del cinema, va arribar a dir el Truman Capote. Sí. Més violent va ser el Michael Ende, La història interminable, que és una d'aquestes pel·lícules que molta gent ha vist, que potser millor no tornar a veure, si la recordem de la infantesa. És una pel·lícula que no, potser ara mateix no ens agradarà massa. És tan cursi i hortera com la cançó que es va fer famosa. Doncs el Michael Ende va odiar tant la pel·lícula que va decidir que eliminar el seu nom dels crèdits va tenir una contenciós amb els productors i el propi Ende va tenir una altra experiència terrible, en aquest cas amb el John Huston, per una pel·lícula que es deia Momo. Però n'hi ha més encara. Una altra escriptora molt famosa, llegida per gairebé tothom, que en aquest cas la seva relació dolenta no era amb una pel·lícula, sinó era amb el cinema. La Agatha Christie detestava gairebé totes les seves adaptacions. No li agradava gens. Sí, va tenir una relació pèssima amb el món del cinema. I tot i així, la pitjor experiència va ser amb la Miss Marple de la Margaret Rutherford, la primera actriu que va interpretar Miss Marple. Era per ella la pitjor de les interpretacions possibles. Una altra escriptora que va tenir una relació pèssima amb els directors va ser la Patricia Highsmith. Ara que parlàvem del Ripley, del nou Ripley, la Highsmith no va arribar a veure el nou Ripley de Netflix, però tant el Hitchcock com el Benders, la Highsmith va decidir que no es volia conèixer, que ella, les pel·lícules no tenien massa bona relació. Com? Mala relació va tenir Juan Marsé, el nostre escriptor, amb els productors. En aquest cas hi ha un contenciós que tots recordarem de L'embrujo de Xangai, el Juan Marsé, com va tenir una pèssima relació amb l'Andrés Vicente Gómez. L'embrujo de Xangai era...
Fernando Trueba.
Que primer havia de fer el Víctor Erice.
Ara ens m'ho explicava el company Xavier Fina, que em parlava de Marsé, del Vázquez Montalbán, del Carballo, també.
Sí, una pèssima relació. I també abjuraven. I un altre escriptor, en aquest cas, que va anar molt més enllà que els anteriors, va ser el Hemingway. L'Ernest Hemingway de la primera adaptació de Dios a las armas, la del 32, amb el Gary Cooper, li agradava tan poc aquesta adaptació que va intentar prohibir l'estrena en cinema de la pel·lícula en el cinema on succeïa la part de la història. Tot això en aquests escriptors que tenen una relació pèssima.
Al marge de l'Umberto Eco que en deies, al marge d'aquests hi ha hagut quatre escriptors més que s'han negat a fer adaptacions dels seus llibres.
Sí, un d'ells, és una d'elles, és una d'aquestes escriptores que ara, bueno, que ve moltíssim i publica molt poc, la Donna Tartt. La Donna Tartt és aquesta escriptora que té un llibre que es diu La pequeña història, i el darrer és El jilguero. Ella escriu un llibre cada 10 anys. El jilguero va ser un best-seller, és aquest llibre que comença amb la... trobada d'un quadre, en aquest cas del Fabritius, i un noi recupera aquest quadre, i és la història que es crea a partir d'aquest quadre. L'adaptació amb la Nicole Kidman va ser un dels grans fracassos de Warner dels darrers 10 anys, i la Donna Tartt va quedar tan insatisfeta que també ha dit que qualsevol de les altres novel·les que ha escrit, només ha escrit dues, no pot publicar-se, no pot fer-se pel·lícula fins que ella mori, per suposat. Un altre dels casos també molt famosos és aquest del Javier Marías amb L'último viaje de Robert Reinans.
El va horroritzar.
Aquesta pel·lícula és de Gracia Querejeta, una pel·lícula que a mi no em sembla gens dolenta, però el Marías la detesta. De fet, va escriure un text parlant de la seva experiència pèssima amb la Gracia Querejeta, amb l'adaptació del guió, i jo crec que el Marías sí que tindria, ens agradaria molt dels seus lectors veure algunes adaptacions de les seves novel·les, que a mi em semblen magistrals, però tot i així no ha estat ningú capaç de portar-les a bon port, més enllà d'aquesta. Hi ha una altra adaptació d'una pel·lícula japonesa, del Marías, però en general no ha tingut massa bon recorregut. I una altra que ha tingut un recorregut un poc difícil és el Gabriel García Márquez.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento.
Però això no ho va fer el fill, no va dirigir el fill aquesta?
Clar, això és Cien Años de Soledad, encara no l'hem vista. Cien Años de Soledad és la gran aposta de Netflix per aquest any, és una sèrie. El García Márquez, que també, com l'Humberto Eco, era home de cinema, i el García Márquez van adaptar moltíssimes obres seves. Jo crec que la millor és El coronel no tiene quien le escriba, de l'Arturo Ripstein amb el Federico Lupi. Però el García Márquez també va dir que no havia tingut massa bona sort amb tot el que hi havia, però no es va negar a que s'adaptessin les seves novel·les, menys Cien Años de Soledad. Ell va dir que Cien Años de Soledad no podia ser una pel·lícula. Aquí ve l'altre dels problemes quan s'adapten pel·lícules, és l'extensió del llibre, no? Quan s'adapten novel·les. Ell va dir que només podia ser una sèrie. I ara que s'ha publicat la novel·la, una de les novel·les pòstumes del García Márquez, una novel·la que no havia vist la llum, el fill, el Rodrigo García, Netflix i 200 milions de dòlars faran possible que Macondo en sèrie.
Hi ha una... Això sempre amb el malaurat Carlos Ruiz Zafón, me'n recordaré que a Los Ángeles, un dia sopant, mano a mano, jo li deia, però com no has fet una adaptació d'aquesta pel·lícula? I no.
No volia, perquè no. Ell parlava que eren literàries, que eren obres que parlaven de la literatura, dels agents literaris, del món literari, i entenia que la relació d'aquesta novel·la, d'aquesta obra, havia de ser amb el lector, no l'espectador, i que perdria moltes coses, i es va negar. Ara, no sabem què succeirà d'aquí 10 anys o el que succeeixi, com ha passat amb García Márquez i Cien Años de Soledad.
I atenció, perquè d'aquí uns moments Jaume Ripoll ens parlarà de pel·lícules que milloren la novel·la. Que milloren la novel·la.
Nosaltres estem d'aniversari. Tu celebres amb un descompte en el dia sense IVA de MediaMarkt. Només avui et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia a la teva botiga MediaMarkt.es i a l'app. MediaMarkt, 25 anys, sempre llestos.
Pel biberó de bon matí, per les cançons de bressol i pels contes, per sorprendre'm en cada aniversari, per fer-me les disfresses per a l'escola, per repassar la taula del 8 amb mi, per totes les vegades que em truques, encara que sigui sense voler, per estimar-me com ningú, per estimar-me com una mare.
Perquè hi ha milions de raons per celebrar el Dia de la Mare, aquest 5 de maig sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Les onades m'esperen i jo les surfejaré. Sí, als meus 67 anys. I saps per què faig això a la meva edat? Doncs la veritat, perquè puc.
Ella pot i tu també pots. Perquè a FIAC Assegurances, les nostres 5 lletres estan sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Soc la Yasmina de Carglass. Fa dies que veus un impacte al parabrisa? Val més que entris a Carglass Ponés. Segur que molt a prop teu trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts repararem el parabrisa malmès.
Carglass canvia, Carglass repara.
Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
Ral d'Avinyó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral d'Avinyó. Realment.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser Astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit, perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, Astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat. I amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Vull una napolitana... Ah, i un suc de taronja.
Fill, val més que demanis un entrepà vegetal, que és més sa. I el suc de taronja s'ha de beure de seguida, que se'n van les vitamines.
Bé, d'acord. Em diu quan és?
4,70. Fill.
Per 17 milions, et fas mare de qui sigui. Extra dia de la mare de l'11. El 5 de maig, 17 milions d'euros. No et quedis sense el teu cupó. Extra dia de la mare de l'11. Ara, qualsevol vol ser mare.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Cada año
Se repite el mismo fenómeno.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva el teu estiu a les Illes, Costas, Carib, amb fins a 500 euros en cupó regal del Corte Inglés i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
Viajes al Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
La primera que diu que és millor la pel·lícula que la novel·la és aquesta.
Si no és aquesta, és que, bueno, crec que la novel·la és una novel·la bastant fluixa, per dir-ho suaument. Crec que hi ha moltes millors novel·les sobre la màfia. El Padrino, tota la història del Mario Puzo. Tot i així, el Mario Puzo va col·laborar amb el Coppola per escriure el guió de la pel·lícula. De fet, a la sèrie aquesta que es diu The Offer, crec que està a Sky Showtime, que parla de com es va fer el Padrí, és una... parla de la relació de Mario Puzo i el Coppola. Tinc moltes ganes, per cert, de veure la nova pel·lícula del Coppola, que s'estrena el 17 de maig al Festival de Cannes. Allà hi seré.
Amb molta... Sí? Sí. Amb moltes... El 18, perquè m'ho expliquis.
Sí, sí, m'ha agradat molt. Si no, et mandaré un missatge per no entrar, no, ja sé que...
Que la pifien.
Exacte.
Anem a una altra que per tu és millor, per mi no, però per tu és millor, que és aquesta.
You have a compound fracture of the tibia in both legs and the fibula in the right leg.
Seria la Kathy Bates i el James Caan.
Sí. En canvi, diria que per mi... Hi ha altres adaptacions que són millors, que efectivament és millor, per exemple, El Resplendor.
Sí, jo penso que el Stephen King odia El Resplendor. Sí. Va tenir una relació també pèssima amb el Kubrick. Crec que el Stephen King és un d'aquests escriptors, s'adapta gairebé tot. Stephen King fa una llista de la compra i s'adapta al cinema també aquesta llista de la compra. I penso que moltes de les seves pel·lícules, són bastant millors que les novel·les, no? Mm. Cuenta conmigo, i Cadena Perpetua, fins i tot El Resplendor. Entenc que a mi seria la novel·la... Està bé, però crec que la profunditat dels personatges, els matisos, els dona molt més a Kathy Bates i al James Caan. O sigui, té més cinema misery que literatura la novel·la de Stephen King.
Anem a una altra.
Bueno. Sí, amb el terror succeeix un poc, no? Les pel·lícules de misteri, parlàvem de gairebé tot Stephen King. En aquest cas, Tauró és una... novel·la que crec que molt poca gent ha llegit, del Peter Blenshey, que és un dels guionistes, també va treballar amb Spielberg amb la pel·lícula, i la novel·la és molt fluixeta, i el que fa Spielberg, que gairebé l'apropa més al terreny de Moby Dick que al terreny de monstre del mar que mata gent, fa que la pel·lícula estigui per molt més amunt que la novel·la, com també aquest cas Psicosis. Amb el Hitchcock passava una cosa similar. El Hitchcock va adaptar moltes novel·les, i aquest Psicosis, en un llibre del Robert Bloch, que també es quedava amb la història de qui mata qui, què succeeix, quin és el gir final, en canvi la pel·lícula vol més enllà. I una altra pel·lícula de terror, de misteri, que és molt millor, infinitament millor, que la novel·la en la que es basa, és aquesta.
Ha tenido un detall muy bonito, Clarice. Okay. ¿Es suyo?
El Silencio de los Corderos, Thomas Harris, l'autor de la novel·la, de tota la saga de l'Aníbal Lecter. I en aquest cas penso que és infinitament millor la pel·lícula, està molt més complexa, i no recordem que l'Anthony Hopkins sempre serà l'Aníbal.
He de dir que amb aquestes em posaria una altra.
Quina?
Perquè vaig llegir la novel·la, que a mi em va agradar molt, però quan vaig veure la pel·lícula superava molt més, que és Jurassic Park, de Steven Spielberg, amb el llibre del Michael Crichton.
Que també va tenir una relació difícil amb l'Spielberg, sí, és cert, sí? Que és molt bona. A mi m'agrada més també la pel·lícula.
La pel·lícula és meravellosa. I el llibre m'agrada, però el llibre era més tècnic i era més... un punt més pretensiós.
Els hi falten això. I una altra cosa que a mi m'agrada també compartir és les pel·lícules que no sé si arribaran mai al cinema. Hi ha un dels casos molt concrets, bastant dolorosos, que és el de La mort i la primavera.
La Mercè Rodoreda.
La novel·la de Mercè Rodoreda, que va estar molts anys d'Agustí Villarong intentant adaptar-la.
I no
hi ha manera. Va estar a punt, però li van faltar diners. El 2666, o El detectiu salvatge del Roberto Bolaño, crec que són dos llibres que mereixen una sèrie quan algun moment arribarà. Ara que tenim el Casabella, El dia del Guatussi, que la tenim al lliure, també crec que és difícil que sigui una pel·lícula, però podria ser una bona sèrie. Una altra, Els homes i els dies, per mi una de les grans novel·les catalanes. Hi ha un projecte per fer part dels homes i els dies amb l'Arnau Vilaró, que és el guionista del Carràs, està treballant amb aquesta adaptació i potser és molt interessant. I una de les que arribarà en breu, per mi d'una de les grans pel·lícules del Festival de Cannes, és el Limonov, aquest Agent Limonov de l'Emmanuel Carrier, que ha adaptat i protagonitza el Ben Whishaw.
Wow.
Això serà bé, també. També trucaré quan la veia Cannes, el dia 20 de maig, et trucaré per veure si val la pena parlar-ne.
El Xavi Pardo, per cert, em diu que un dels secrets d'una bona adaptació és el que va fer el Fernando Meirelles de l'Assaig sobre la ceguesa del Saramago, que és una pel·lícula que es va dir a cegues, que el Saramago no li feia cap gràcia quan la va acabar de veure, va dir ben bé com ho imaginava quan l'estava escrivint.
Sí, un relat curt amb la Julianne Moore.
Efectivament. Vinga.
Doncs, si heu estat atents a la transmissió del Clàssic, segur que us heu adonat que s'hi han colat algunes veus del món de l'esport amb missatges parlant dels equips Bernis, Esso, Blanc, Hockey Night i Kings Red, Nightside Blue. Darrere d'aquests missatges hi havia Volkswagen, i és que si podem dir Blanc i Blaugrana quan parlem dels equips del Clàssic, per què no dir-ho també quan parlem de cotxes? Res de Cape York, Green, Metallic o Plata Dolomit metal·litzat. Ara Volkswagen podreu dir verd i gris. Veus? Els colors són senzills, amb Volkswagen.
Vinga. Demà, des del Palau Robert, a partir de les 8 del matí, el primer que arriba, el primer que seu, i a partir de les 9, Màrius Carol, Ernest Folch, Isabel García Pagán, Mònica Hernández, Mònica Usar, José Luis Rodríguez Zapatero, les Tresines, Regina Rodríguez Sirvent, Eva Baltasar, els Amics de les Arts, l'Abril Zamora, el Boyan Kirkic i els Tiets. Allà us hi esperem, i nosaltres també hi serem a partir de les 6 en punt del matí fent ràdio, com sempre, aquí al Món a RAC1. Gràcies.